James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. A l'entrevista d'avui parlarem de diners, o per ser més exactament, parlarem de les noves formes del diner, o més concretament encara, del diner digital, les famoses criptomonedes i tot el que penja d'aquest tema. I per fer-ho, ho farem amb un convidat que ja ha passat alguna vegada més per aquest programa, que és en Lluís Mas. En Lluís Mas és fundador i CEO de l'empresa Belobaba, de la qual parlarem un altre dia. Lluís, benvingut al programa.
Què tal, Tomàs? Moltes gràcies. Content d'estar aquí.
Bé, doncs nosaltres contents de que estiguis aquí amb nosaltres. A veure, així en general, volem, si tenim temps, de parlar de criptomonedes, entenem com a tal el Bitcoin i totes les mil monedes més, del CBDC, o sigui, del diner digital dels bancs centrals, el Banc d'Espanya traurà o no traurà una moneda, de les monedes estatals, per dir-ho d'alguna forma, s'està parlant de l'euro digital. I si tinguéssim temps, inclús podríem parlar d'una cosa que no és ben bé diner, però que serveix com a diner, que són els tokens i els NFTs. Vinga, doncs comencem. Molt ràpidament, fes-nos un flash del nou panorama de les formes del diner.
Molt bé. Ràpidament, formes de diner. A la història de la humanitat vam començar fent intercanvis d'objectes, el que es deia intercanvis. El trueque, no?, que se'n diu. Després, ara per no entrar en tota la història, hem tingut el que és la forma de diner fiat, fiduciari, d'acord? Que anàvem posant el cash, amb les monedes. I el que estem vivint fins ara, que és el que s'ha popularitzat moltíssim, és el diner digital. El diner digital és aquestes apps, el BBV, la Caixa, que la gent obre amb el mòbil o obre amb l'ordenador i veu un apunt comptable digital i ahí hi pot veure els diners i pot fer transferències o moviments que pugui tenir. D'acord? El que estem vivint ara i que va encetar a Bitcoin és el que se'n diu, Tomàs, diner programable, que és un pas més en l'evolució de com els humans ens intercanvien valor. Ja no és diner digital, és també diner digital, però és diner programable, d'acord? Per tant, i això ho permet la tecnologia. Quina tecnologia ho permet? Ho permet una tecnologia que la mare d'aquesta tecnologia se'n diu DLTs, que se'n diuen tecnologies de llibre distribuït, i que hi ha diferents evolucions d'aquestes blockchain. Val? El diner programable tindria dos vessants. La vessant descentralitzada, que seria Bitcoin, amb el seu màxim representant, i la versió centralitzada, que serien les CBDC, les Central Bank Digital Coins, que són les monedes centrals les monedes dels bancs centrals, anem a dir. D'acord? Quina és la gran diferència entre les dues? Doncs que Bitcoin, o el diner descentralitzat, el propietari d'aquest diner és la persona, l'individu. D'acord? Pot delegar aquesta confiança, com fèiem amb els bancs. La gent no té els diners a casa, els té els bancs. Això també ho pots delegar amb exchange. Val? Els exchange, aquests exchange són els nous bancs, li va dir. Val? Però la gran diferència és que el diner el té la persona. Per tant, tu pots, ningú te'l pot embargar. Tu pots fer les transferències a on vulguis, com vulguis, de l'import que vulguis, amb total llibertat. I una de les grans diferències és que, per exemple, Bitcoin, són monedes amb un supply limitat. Vol dir que són monedes que amb el temps, com més s'utilitzin, més valor guanyaran. A diferència del que està passant actualment, que tenim la sensació de que amb els mateixos diners que cobrem cada mes, en tenim per menys. La factura de la llum, la inflació, els preus de les coses, cada cop tenim menys poder adquisitiu, i de fet està demostrat. Llavors, hi ha com un trasbàs. En temps de crisi, la gent se'n va cap a monedes més fortes o que amb el temps li portin més valor, i, a més, que li aportin avantatges superiors al format actual, que seria, tinc els diners al Revolut, al N26 o a l'aplicació de la Caixa, però sé que aquests diners estan o no treballant o m'estan cobrant una sèrie de, diguem-ne, de conceptes i, per tant, m'estan traient diners de la meva compte o, en el pitjor dels casos, no són els meus diners. No puc fer el que realment jo vull. Llavors, clar, és un producte d'una classe superior, anem a dir. Val? Digue'ns.
Sí, aquí el que fa por, després parlem de les centralitzades, el que fa por, encara fa por d'aquestes monedes descentralitzades és que són molt joves encara, fluctuen moltíssim i inclús, evidentment, podem pensar que demà desapareguin. Aquesta és la gran por. Entenc que pugen, que és com si fos or, no? Or digital, i que puja, i molt positiu això que has dit, que el propietari sóc jo i que no me la poden embargar ni me la poden treure, etc. Però, clar, la gran por, i fes-nos també una mica d'esperança sobre això, és aquesta gran fluctuació, que de vegades és cap a baix, i la possible caiguda.
Tomàs, sisplau, anem a ser curosos amb el que parlem, d'acord? Per anar educant l'orella de la gent. Aquí, els únics que estan desapareixent i s'estan desintegrant és un sistema caduc bancari. O sigui, aquí ningú ha vist desaparèixer Bitcoin, ningú ha vist desaparèixer Ethereum, al contrari, van sortint noves propostes de negoci, noves propostes de valor, ara n'hi ha més de 9.000 tokens en el mercat, però el que estem veient és un aprimament del sistema actual financer, perquè està, i ho diuen els principals economistes, està arribant ja al seu límit d'esgotament, i n'està naixent un altre de nou. I llavors l'únic que estem veient és que Bitcoin ja porta, si no m'equivoco ara, 12 anys al mercat, 12, no ha tingut mai, vale? Podríem entrar en petits detalls, però per parlar en propietat i en general, no ha tingut mai cap atac de ciberseguretat, mai ha estat hackejat, per tant és una tecnologia que cada dia demostra la seva robustesa i la seva potència, d'acord?
Sí, anem revisant. Et poso pressa perquè hi ha molts conceptes. Ara, exactament, no sé el que et volia preguntar, però ja tornaré. La moneda centralitzada. Clar, el Bitcoin és el Bitcoin, és independent. Què és la moneda centralitzada i amb què sustenta el seu valor?
Sí, el diner programable, que és el que m'estàs preguntant, les monedes dels bancs centrals són diner programat. Val? Diner programat vol dir diverses coses. Primer, la desaparició de l'efectiu. I això i és una cosa molt sensible. Val? O sigui, anem cap a un món digital i desapareix decididament l'efectiu. Aquí hi ha dos temes, l'anonimat o la privacitat de les persones, que desapareix, d'acord? I tercer, el ser un diner programable, i aquí estem parlant ja de conceptes com la renta bàsica universal, que és un concepte que s'està introduint per substituir doncs, la falta de diners per les pensions o per les places de feina que destruirà la digitalització de l'economia. Aquest diner programable tenim, hi ha, diguem-ne, les amenaces de que els emissors, a diferència de Bitcoin, et puguin dir, val, Tomàs, jo et dono 600 euros cada mes, però et pots gastar només 23 euros en farmàcia. A partir de les 11 de la nit no pots anar a sopar o demanar alcohol. És un diner que ells poden controlar totalment. Si això ho fiquem a la coctelera, Tomàs, d'un carnet de punts del ciutadà, com ja està passant a Xina, d'acord? Escolta, i anem a posar un cas extrem, El teu fill no està vacunat. Per tant, aquests 600 euros que reps de renta bàsica universal a través d'un diner programable no et permeten anar al supermercat a comprar. estem entrant en zones molt perilloses i molt perilloses, d'acord? Llavors, jo crec que és molt important que la ciutadania intenti aproximar-se a aquests temes i faci una aproximació no a través de grans titulars dels mitjans de comunicació, sinó que realment s'ho comenci a mirar, d'acord? Quin és l'avantatge del diner descentralitzat respecte al diner centralitzat?
Sí, però també el diner descentralitzat, els governs els poden intervenir. A Xina o a no sé on, cada dia estan parlant de prohibir transaccions amb bitcoins.
Des de que Xina, Xina cada dos vegades cada any prohibeix bitcoin. Cada cop que ho ha prohibit, bitcoin ha pujat de valor. És més, Tomàs, aquest any ha passat una cosa insòlita. Quan bitcoin va aconseguir el primer ATH, o sigui, el preu màxim, el mes de maig, d'acord? Va tenir una desinflada perquè, com sabeu, Xina ha prohibit la mineria de bitcoin, que era una antiga crítica de bitcoin, que estava centralitzat a Xina. Ara no, ara està ben distribuït. Llavors, durant l'expansió dels miners sortint de Xina cap a altres zones geogràfiques, va haver-hi un moment d'incertesa i per això, entre una altra cosa, es va desinflar una mica el mercat i, en canvi, ja estàs veient. 6 mesos després, tornem a tenir nou ATH. A Bitcoin li dona igual Xina i, és més, s'està parlant d'una americanització del Bitcoin. Estats Units està amb alguns estats estan afavorint l'atracció d'aquest tipus de negoci.
Tornem a les monedes estatals, la dels bancs centrals. Sí. Hi ha algun banc actualment que té... I quina diferència hi ha? Deixa'm preguntar-te des de baix de tot. Quina diferència hi ha entre el diner d'un banc central o simplement fer transaccions digitals com fem ara? Vull dir, ara podem no portar diners. Vull dir, simplement amb un ordinador o amb un mòbil movem diners d'un lloc a l'altre. Quina diferència hi ha entre el que estem fent ara o que un banc central tregui una moneda?
Sí, doncs canvia completament, Tomàs. Val? Primer, comencem amb... Hi ha exemples? Sí, hi ha algun exemple. Sabem que Xina està fent ja test pilot, d'acord? Ja sabem que la informació que pot arribar de Xina no sempre és 100% fiable, per tant, però ja sabem que l'estan implementant. Tenim també les Bahamas, amb el seu Sand Dollar. Això ja és una prova d'èxit. Tenim Nigèria, em consta que ja han tret la seva CBDC. Llavors, estan a diferents estats, hi ha diferents proves de les monedes centrals. Val? La gran diferència, Tomàs, és que a nivell d'usuari, a primera vista, tu no podràs veure la diferència, perquè per tu serà el mateix euro. Aquest euro digital, que és emès pel Banc Central, per tu serà el mateix. D'acord? Però canvia totalment el model de negoci des de l'emissor a les entitats bancàries, d'acord, a l'usuari. És més, el perill en el que entrem és si anem cap a una dinàmica de govern cada cop més intervencionista i anem a dir més punyent cap a, de control de la societat, estem perdent molts drets perquè, és el que et deia, el ser un diner programable és un diner que potser té certs avantatges, però les grans desavantatges és que tu, com a ciutadà, només el podràs utilitzar amb les seves regles. Llavors, això és molt perillós.
Sí, no, això és superentès. Però igual que actualment hi ha un límit per fer transaccions en metàl·lic, o sigui, en paper i moneda, i has de fer-ho electrònicament, precisament per controlar-te, també l'Estat pot, suposo que pot dir que no pots fer transaccions amb criptomonedes que no siguin les seves.
No, aquesta és la gràcia, Tomàs. Les criptomonedes responen a una governança descentralitzada. Són lliures. Ningú t'obliga a utilitzar Bitcoin. Tu llegeixes el white paper i si a tu t'agrada la filosofia que hi ha en aquesta criptomoneda, la utilitzes o no. Que t'agrada més Ethereum, utilitzes Ethereum. A diferència d'Europa, que estem obligats a utilitzar una moneda...
D'acord, però si l'Estat prohibeix per llei fer transaccions amb criptomonedes, quan tu facis una compra a una multinacional que tenen les seves regles, no voldran delinquir, no t'admetran que paguis. O sigui, suposo que també podran intervenir-ho, no la moneda en si, però sí que la utilitzis.
Sí, a veure, Tomàs, el que et deia, entenc que són resistències que tenim el ciutadà de peu, però si ens remuntem només fa un any, el debat de les criptomonedes ni existia. Si ens remuntem a dia d'avui, el govern, el Congrés americà, està parlant de com regular les criptomonedes. És un debat que ja està a Europa, és un debat que ja està instaurat. Visa, Mastercard, PayPal, els grans proveïdors de processament de pagaments ja estan incorporant criptomonedes. No és una cosa que ja marxa enrere, sinó que ja està aquí i s'ha quedat. I és la gran diferència aquest any, que l'inversor institucional està assumint que això ha vingut per quedar-se.
No, no, jo t'estic fent preguntes precisament perquè estic aquí d'abogado del diable, evidentment. Jo haig d'intentar que els oients s'enterin de totes les possibilitats. Hem parlat de la moneda del Banc Central, però què és l'euro digital? És una altra cosa més enllà dels bancs?
Bueno, l'euro digital és un projecte que vindrà més aviat que tard perquè les criptomonedes estan menjant el terreny a el que són les monedes centralitzades i vindrà a substituir els diners que ara coneixem. Vindrà a substituir el que és l'euro actual en les seves formes de cash, o sigui, bitllets o monedes, vindrà a substituir-ho i vindrà a substituir-lo com, diguem-ne, en aquest model de negoci, en aquesta cadena de valor, els diferents actors interactuaran.
Bé, estem arribant al final del temps d'aquesta entrevista. Fes-nos una mica de predicció de futur. Què i, sobretot, quan veurem canviar realment el panorama i ens afectarà als ciutadans de peu?
Bueno, primer de tot hem de dir que l'any 2021 ha estat el primer any que un país ja ha fet que Bitcoin sigui moneda de curs legal, que vam estar fa 3 setmanes a El Salvador. Tomàs, ja no hi ha marxa enrere. Això està aquí per quedar-se. Val? Llavors, el gran argument, la gran carència de formació que algú pot dir, què hi ha darrere de tot això? No? Darrere de tot això hi ha una tecnologia i un model de negoci sustentat per miners que fan inversions i que tenen una compte d'explotació i que està distribuït en milers de milions de computadores. O sigui que entre tots, és com dir què hi ha darrere d'internet. Internet ningú està pensant que es pugui caure, no? Doncs aquesta infraestructura és el nou internet, és el nou internet del valor i el suportem gràcies a l'avantatge de la tecnologia, d'acord? Llavors, animo la gent a que s'eduqui, que surti dels grans titulars, que tinguin molta precaució a l'hora d'entrar a Bitcoin o Ethereum. Estem entrant a una zona de màxims. És possible que el mercat vagi una mica cap amunt i després farà les seves correccions, però que s'eduqui, perquè realment el món ha canviat molt ràpid i genera oportunitats si se saben aprofitar.
Última pregunta, encara tenim temps. La criptomoneda com a tal és un valor per invertir? Podem, igual que hi ha gent que compra or o diamants o el que sigui, o totxos, la criptomoneda com a inversió.
Tomàs, aquí, molt ràpidament, d'acord? Anem a parlar de Bitcoin, d'acord? Perquè no es dona temps de més. Bitcoin compleix tres característiques. Primer, reserva de valor. Val? O sigui, la gent pot dipositar els diners i que estiguin protegits al llarg del temps. Segon, moneda de canvi. D'acord? Bitcoin acabarà sent la moneda de canvi. D'acord? Ara és com l'euro i la pesseta. Abans pensàvem que un euro eren 166 pessetes, si te'n recordes, i ara diem que un Bitcoin són 66.000 dòlars. D'acord? Però acabarà sent moneda de referència. Bàsicament. Val? I després, registre comptable. O sigui, té les tres característiques que se'n diuen sound money o diner dur, que és reserva de valor, pagaments, d'acord, i registre comptable. Llavors, podem comparar-ho amb l'or, podem comparar-ho amb qualsevol altre model econòmic i sortirà sempre guanyant. Per això s'està imposant.
Un altre dia parlarem, que avui no tenim temps, però dedicarem tot el programa a entendre amb què se sustenta el valor, perquè, clar, a l'or ho entén tothom, o a l'urani o al plom, el que sigui que puguem tocar. Però això que el seu valor és una dificultat de computar, ens resulta difícil d'entendre. Gràcies, Lluís, per haver estat aquí i, com et dic, dintre de poc tornarem a convidar-te. Gràcies.
Gràcies, Tomàs.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els Nous Conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes.
Molt bé, Tomàs. Sempre fiques amb reptes. Tinc 4 minuts per explicar què és un token i un NFT. Moltes gràcies. Anem a intentar-ho. Bé, per entendre què és un token i un NFT, hem de saber d'on anem, d'on venim i on anem. Venim de la internet 2.0, la internet de la informació, on és gratuïta, accessible i difícil de monetitzar. On uns pocs, les empreses GAFA, Google, Amazon, Facebook, dominen i controlen i monetitzen tota aquesta xarxa, no? I per això es diu que estem a l'edat mitja, a l'edat medieval d'internet. Ara anem cap a l'internet 3.0, que és l'internet del valor, l'internet de les transaccions, on l'internet és a la informació, el que el blockchain és el valor. Aquest internet nou està construït, s'està construint sobre la tecnologia blockchain i és la primera vegada en la història de la humanitat que ens podem transferir valor de manera fehacient, sabent que no està duplicat o falsificat. I per això es diu que desapareix el rol de les terceres parts o dels intermediaris, perquè la tecnologia permet que ens podem fiar uns dels altres. L'expressió, la unitat de valor d'aquest nou internet és el token, d'acord? De tokens n'hi ha de dos tipus, fungibles, divisibles, o no fungibles, per tant, no divisibles. Quin seria l'exemple número 1 dels tokens fungibles o divisibles? Els diners, els euros, els bitcoins, els ethereums, els dòlars. És necessari que puguin ser divisibles, malgrat que sempre és el mateix, és un dòlar o un euro, per poder comprar diferents coses i és pràctic. Què són els tokens no fungibles, els NFTs? Coses que no té sentit que puguin ser divisibles perquè és imprescindible que siguin úniques. Per exemple, el nostre DNI, per exemple, la cèl·lula de propietat d'un pis, una obra d'art, una foto, un vídeo únic. Tot això són coses que no té sentit que es puguin dividir i fer a trossos. Té que ser únic, irrempassable, escàs, original. Per tant, l'important aquí no és l'estètica, sinó és poder demostrar la propietat. I aquest és realment el valor que el propietari pot demostrar que és seu amb el que és la propietat de la firma digital. No tant el que és l'estètica en si. Aquí tenim tres actors claus darrere d'aquest fenomen dels NFTs. Primer, les grans comunitats, els fans, o el que se'n diuen les tribus, no? Aquesta missió que hi ha darrere certs col·lectius. Segon, els inversors, que són els que compren per especulació o per admiració a l'artista, com ha passat sempre a les obres d'art, per exemple. I després hi ha els criptoinversors, que aquests realment saben de què va el tema i el que estan fent és comprar a sac perquè per pura especulació, d'acord? Per tant, quan diem que tenim un token, quan diem que tenim un NFT, el que tenim és la propietat de la firma digital, d'acord? Anem a ficar un cas d'ús que és molt clar i pedagògic, d'acord? Tots hem jugat, quan érem petits, a les consoles, a l'ordenador, a l'Atari, l'Spectrum, l'MSX2... per començar, val? I nosaltres anàvem a comprar el joc, el disquet, el cartutxo i enviàvem uns diners a unes persones per jugar nosaltres al nostre ordenador. Bé, després hem evolucionat a models, gràcies a internet, freemium, d'on els creadors dels jocs buscaven la gran massa, tu començaves a jugar gratis i llavors per poder millorar el teu performance al joc tenies que comprar una espasa, tenies que comprar i començaven a monetitzar el joc doncs comprant amb les compres dels jugadors, d'acord? Gràcies a blockchain, el propietari ara és el jugador. O sigui, el creador del joc cedeix el joc gratuïtament, com era abans, correcte? Però ara l'usuari és propietat d'un terreno, és propietat d'una arma especial, és propietari d'un cotxe, és propietari d'aquestes rareses que fan que puguis generar aquesta experiència del joc, correcte? Com que l'usuari és propietari, pot llogar aquestes eines, terrenys, o els pot vendre. Per tant, per entendre bé el concepte dels NFTs i els tokens, estem parlant de què és el nou real estate digital. I la gent realment no és conscient del que passarà. I aquest real estate digital passarà en els propers 10 anys, del 2020 al 2030. Aquí quedarà tot fet, per això hi ha aquesta especulació. Moltes gràcies.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. Doncs l'última paraula serà per anunciar-vos que el proper 14 de desembre el CaixaForum de Barcelona tindrà lloc al 12x12 Congrés, que tractarà sobre el futur digital de Catalunya. 15 ponents, 3 taules rodones, 2 vídeos documentals, un espai de networking. Trobareu més informació a la pàgina web 12x12.cat. I de moment, això és tot per avui. Hem acabat. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.